L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, una jornada més molt cordial. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que des dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE cada dia us oferim. També ho fem així avui, dimarts 11 de març, temps d'actualitat que diàriament introduïm avançant el sumari de continguts a tractar. I un temps que avui encetarem parlant de qüestions relacionades amb la pesca. El passat exercici, l'any 2013, a l'Ametlla de Mar es va agafar més peix que mai i va anar més car, també, que l'any anterior. Segons el patró major de la confraria, les captures van augmentar un 30%, també van augmentar els preus, sobretot en el sector de l'arrossegament. Amposta, l'Ajuntament obrirà un expedient a l'empresa de transport IFE que presta el servei d'autobús urbà de la ciutat per no haver realitzat tots els trajectes establerts en l'adjudicació del servei. I avui també pararem especial atenció al manteniment, remodelació i construcció de diferents espais municipals, places i carrers, arranjaments a Santa Bàrbara. El Departament d'Ensenyament planifica de cara al curs vinent un total de 23.347 places a les Terres de l'Ebre, un 1% més que l'any anterior. I a Deltebre, l'Ajuntament assumirà la plusvàlua de la veïna del municipi afectada per un desnonament. Parlarem també de la comunitat de regants de la dreta de l'Ebre que, junt amb l'empresa Agbart, han signat un acord per estudiar la manera d'estalviar aigua i energia del sistema de reg dels camps de la marge dreta de l'Ebre a través del procés d'informatització del reg. En un temps d'informació que avui tancarem parlant de la crònica de successos i de la mort d'un home de 74 anys, este mateix matí, apunyalat al centre de Gandesa, la policia ja ha detingut el fill de la víctima. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'actualitat. Avui encetem aquesta crònica informativa anant cap a l'Ametlla de Mar. El passat exercici, l'any 2013, es va capturar més peix i va anar més car encara que l'any anterior. Segons el patró major de la confraria de pescadors de l'Ametlla, Janet Llambric, l'any 2013 van augmentar un 30% les captures, també van augmentar els preus, sobretot en el sector de l'arrossegament. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Com dèiem, bones notícies per al sector pesquer de la Cala, finalment, i és que segons les dades fetes públiques per la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, el 2013 van augmentar més del 30% les captures respecte a l'any anterior. Estem parlant, doncs, de que es van capturar unes 3.047 tones. A més, cal tenir en compte les captures de les embarcacions d'encerclament del peix blau, les llums, que igual que enguany van pescar davant de la costa nord de Tarragona i, per tant, les captures es van comptabilitzar a la Confraria de Tarragona. Per tant, el volum real augmentaria considerablement. A més, segons el patró major de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, Janet Llambric, ha estat un bon any, el 2013, per les embarcacions de l'arrossegament, en volum de captures i també pel que fa a preus. I és que, segons Llambric, els preus van ser més alts del setembre al desembre del 2013 que en el mateix període de l'any anterior. L'escoltem.
Que ha sigut el peix d'arrossegament, diguem-li, i les llums també, com hem vist d'aquí, pues, s'ha agarrat molt més que l'any anterior, i l'arràs també han tingut un bon any, i a més, diguem-li, pues, que a partir del setembre fins ara al desembre, si comptem el 2013, pues, també els preus del peix i això pues, s'ha notat, s'ha muntat, s'ha muntat. I això és una de les coses que, diguem-li, ja. I en tot dient això, de que tu m'estàs dient això i la gent ho ha vist al diari, allò t'he de pensar, diguem-li, que nosaltres, diguem-li, hem enviat els quilos de peix que s'han venut aquí. Perquè llavors hi ha 4 mesos que se m'han anat a vendre a Tarragona les llums.
Les xifres encara són més reveladores si les compares amb altres ports del territori, per exemple, l'Ampolla i les Cases, on van registrar un descens del 13% el volum de captures el 2013. Segons Llambric, la clau d'aquest augment del preu del peix, sobretot en les captures de la rasa, és el període d'aturada biològica, la veda combinada amb Sant Carles i les Cases d'Alcanar. Recordem que de l'Ampolla a Torredembarra s'atura l'activitat del maig a juny i juliol i agost per a la Ràpita i les Cases. A més, cal recordar que la província de Tarragona va ser pionera en l'impuls de les vedes i que més recentment s'ha sumat Girona, fet que també ha influenciat en els preus. Respecte a l'efecte Mercadona, Llambric ha remarcat que és un comprador més i que la incidència que hagi pogut tenir o no s'ha de comptabilitzar a partir del setembre del 2013, període en el qual es va obrir el Mercadona a l'Amella i es va establir l'acord de compravenda i distribució amb la gran superfície. Llambric també ha afegit que aquest 2014, per exemple, es notarà la influència de les jornades de la Galera, que han tingut lloc del 14 de febrer al 9 de març i que han incidit directament amb el preu de la Galera, i és que aquestes darreres setmanes la Galera ha arribat a 11,80 € al quilo. Per tant, el patró major de la Cofreria de Pescadors de la Cala es mostra satisfet perquè considera que aquesta és la línia a seguir, revaloritzar els productes de la nostra mar.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
Diumenge 23 de març al Perelló, primera edició de la Festa de la Mel del Romer, crestada i calçotada popular. Podràs visitar el centre d'interpretació, vestir-te d'apicultor o crestar i veure com s'extrau la mel. I per dinar, calçotada popular amb xaranga. Una festa organitzada per Mel Múria. Més info al 977 490 034. Inscripcions només a melmuria.com. Diumenge 23 de març al Perelló. Festa de la Mel del Romer, crestada i calçotada popular. Viuràs una experiència única.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim amb més qüestions d'actualitat. Per fer-ho, anem ara cap a Amposta. L'Ajuntament de la capital del Montsià obrirà un expedient a l'empresa IFE que presta el servei d'autobús urbà de la ciutat per no haver realitzat tots els trajectes establerts en l'adjudicació. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, Domènec, en concret s'ha detectat a través d'una denúncia ciutadana que els trajectes del bus urbà corresponent a la línia 2 no es feien els dissabtes a la nit. L'alcalde ha explicat que des de l'Ajuntament es va actuar immediatament en el moment de conèixer la denúncia i es va demanar les explicacions corresponents a l'empresa adjudicadària. Des de la IFE s'ha reconegut la incidència que han justificat com un problema d'organització interna. La línia 2 enllaça al centre de la ciutat amb la zona lúdica de Toses. No funcionava tal i com ha reconegut l'empresa els dissabtes a la nit entre les i les 7 de la matinada. Ho explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, que ha recordat que s'obrirà un expedient a l'empresa IFE. Així ho deia l'alcalde d'Amposta.
Bé, a mitjans de la setmana passada tenim constància que un ciutadà va anar a la policia local i va fer constar que no funcionava el bus de la línia L2. La línia L2 és la que va en caps de setmana, concretament en dissabte a la nit, des de les 12 fins a les 7 de la matinada del diumenge, que va des de davant la lira fins a la zona lúdica de Toses 21. Vam fer constar això. A partir de que policia local ens fa arribar aquest comunicat, ens posem en contacte amb l'empresa concessionària del servei de la línia L1 i L2, que és l'empresa IFE. L'empresa IFE venen a l'Ajuntament i reconeixen verbalment la no prestació d'aquest servei de la línia L2. Jo els ho dic, això ho han de presentar per escrit. a partir de que presenten per escrit el reconeixement que durant el 2013 han deixat de prestar aquest servei durant 15 dissabtes i el 2014 durant 3 dissabtes, a partir d'aquí l'alcalde fa un decret d'alcaldia en la que inicia un expedient informatiu perquè policia local, amb el terme màxim de 10 dies, informi a l'alcaldia de la veracitat d'aquesta informació que ens fa arribar l'AIFE. Si es corrobora que són aquests 18 dies, lògicament això acabarà en un expedient sancionador que, per una banda, comportarà el rescabalament dels diners que s'han pagat a l'empresa concessionària que no ha prestat el servei, amb poder demanar danys i perjuïcis, i a la vegada també acabant imposant una multa que, d'acord amb el plec de condicions de la concessió, estaria etiquetada com a falta greu, que això comportaria poder imposar una multa de 600 euros. El que passa és que l'instructor de l'expedient haurà de determinar si aquests 600 euros fan referència a cada un dels dies que s'ha deixat de prestar el servei o a la globalitat dels serveis. En tot cas, l'Ajuntament rescabalarem uns diners i que hi dedicarem a la millora del propi servei.
Calcula que l'empresa ha de retornar a l'Ajuntament d'Amposta al voltant de 4.000 euros pels 18 dies que no ha prestat aquest servei a banda dels interessos que corresponguin.
Gràcies, Manel. La crònica informativa del dia desplaça ara la seva atenció cap a Santa Bàrbara, on hem de parar especial atenció al manteniment, remodelació i construcció de diferents indrets municipals i places de la població. Les obres de manteniment que s'havien de fer a la plaça Espanya de Santa Bàrbara han acabat pràcticament amb una reconversió total de l'espai. Una altra actuació important és la que s'ha començat a fer al primer tram del passeig de les escoles. A finals del mes passat es va començar per traslladar els arbres a un altre espai municipal i se'n van tallar alguns per poder ampliar aquesta transitada via planera. Un cop acabada l'actuació, que mesos enrere es va fer a la plaça de l'antic dipòsit de l'aigua, l'Ajuntament planer continua aprofitant plans d'ocupació i personal de la brigada municipal per dur a terme obres de manteniment a diferents espais del municipi. Una de les més recents i que està ja pràcticament enllestida és la que s'ha dut a terme, com dèiem, a la plaça d'Espanya. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El primer tinent d'alcalde, Alfred Blanc, explicava en declaracions a la Plana Ràdio que el que va començar sent una obra de manteniment de l'espai ha acabat sent una remodelació pràcticament total de la plaça, en comprovar que el seu estat era més deficient de lo que es creia en un principi. Així, aprofitant que es disposa d'aplicadors oficials de formigó estampat, s'han substituït les rajoles originals per aquest nou material. S'ha aprofitat també per canviar els bancs, instal·lar aparells biosaludables, canviar el llumenat, mentre que l'arbrat s'ha conservat. Escoltem Alfred Blanc.
Inicialment era una obra de repàs de les rajoles que hi havia i tal, però quan va entrar la brigada se va veure que allò estava en molt mal estat i que pràcticament s'havia d'aixecar tota, i això és el que vam fer. Com que ara tenim aplicadors oficials de formigó estampat, pues, se va optar per aixecar-ho tot i en vez de posar rajola, pues, posar formigó estampat, que bueno, queda igual de bé i dona la funcionalitat que se li busca. Bueno, ja posats, pues, s'ha reformat una mica, s'han canviat els bancs, que també estaven una mica malmesos, l'arbrat s'ha conservat i bueno, també en una remesa que vam fer d'aparells biosaludables, pues, també se n'han col·locat alguns, i s'ha aprofitat també, pues, per fer el canvi de luminàries, que suposen un important estalvi en aquella plaça.
Una altra obra que es va començar a finals de febrer, però que tindrà la seva continuïtat al mes de juny, és l'actuació urbanística que s'ha de fer al darrer tram del passeig de les escoles, entre els carrers Sant Rafael i el Verge de Montserrat. De moment, i ja que ara és l'estació de l'any apropiada, s'ha procedit a transplantar part dels arbres que hi ha a la zona, mentre que altres s'han tingut que talar per tal de poder procedir a la reestructuració de la zona. Blanc explicava que el projecte està ara en fase de redacció, però que bàsicament el que es farà durant el període de vacances escolar, cal recordar que el tram està just a la zona de les escoles, serà estretir les voreres per poder ampliar la via i es construiran els corresponents pluvials i zones elevades de pas de vianants per evitar tant els problemes que produeix la pluja com per augmentar la seguretat dels escolars.
Al passeig de les escoles s'ha de fer una intervenció, però és ara. Els operaris municipals estan refent la cera i ho deixaran tal com estava, però sense els arbres. Vale? L'actuació al passeig de les escoles està prevista, s'està fent el projecte i està previst executar-la tan bon punt acaba l'escola, vale? Per als voltants de Sant Joan, primers de juliol, i està actuant allí, doncs, bueno, el menor temps possible, però sempre dins de l'època estival. que diríem que és la que hi ha menys afectació, sobretot en trànsit rodat en aquella zona, i sí que és d'escola, evidentment, tampoc no hi estan. Els veïns ja se'ls hi ha explicat en una notificació per escrit. Allí doncs, seria una continuació del passeig que puja de baix. Per tant, les voreres s'estreteixen una mica, per això els arbres quedaven al mig de la calçada, diríem, i bueno, se li dona un altre format, voreres més estretes i calçada més ampla, en pluvial, o sigui, zona de captació d'aigües que ja circularà per baix del vial, en els serveis posats, i en principi la idea és que la zona central, la zona de davant l'escola, sigui tot un pas elevat, on el trànsit rodat hagi d'anar a poca velocitat, i a més m'ho servirà doncs, per a la queixa aquella històrica de que quan plou allò se fan bases, no sé què.
Els arbres que s'han tret d'aquest tram del passeig de les escoles s'han transplantat, uns a l'abocador municipal clausurat i els altres a la nova plaça que es construïa a la zona de l'institut que s'anomenarà de la Independència i de la que en parlarem en una propera crònica.
Tens material per a nounats com cotxets, bressols, trones que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Informatiu Emute.
La crònica informativa d'este dimarts passa avui també per tractar qüestions relacionades amb l'ensenyament. La planificació escolar a les Terres de l'Ebre de cara al curs vinent també assoleix un màxim històric en el nombre global d'alumnat. Ensenyament. El departament ha previst un total de 23.347 places, un 1% més que l'oferta del curs passat. En total hi ha previstes 5.524 places a infantil a les Terres de l'Ebre, 17 menys que l'any passat, 10.087 a infantil, 186 places més i 7.016 a ensenyament secundari, 69 places més que en el curs actual. Aquest increment de l'1% ha permès pràcticament mantenir el nombre de grups de 1.070 actuals a 1.071 de cara al curs que ve. Segons les dades dels padrons municipals, el curs vinent han d'iniciar P3 un total de 1.844 alumnes i ensenyament n'ha planificat 1.872 places, tenint en compte la mobilitat i els desplaçaments de les famílies. El director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre, Antoni Martí, destacava el màxim històric que ha assolit en el nombre d'alumnat global. L'escoltem.
Tot i la davallada d'alumnes, si mirem les dades de planificació, de la mateixa forma que va anunciar la consellera en la seva roda de premsa, tenim un número històric de llocs planificats. I a què és degut això? Sí que és veritat que per la part de baix, per P3, ens estan entrant menys, però és que encara estem en la pujada que està sofrint la primària i que este curs, no tant, però a partir del curs que ve, verem com s'incrementen les dades de matrícula de l'ESO.
El director dels Serveis Territorials d'Ensenyament, Antoni Martí, destacava també que tot i haver a les nostres comarques, a les Terres de l'Ebre, tres escoles amb molt pocs alumnes, la Generalitat ha acceptat de mantenir-les totes tres obertes.
Seguim en la mateixa línia de sosteniment del curs passat. Tenim tres escoles que tenen un número d'alumnat molt reduït. En aquest cas seria la Gèsera de Caseres, l'escola Gèsera de Caseres de 10 alumnes, l'escola Mare Déu de la Fontcal de Prat de Compte en 9 alumnes i l'escola Divina Pastora Vinallop en 13 alumnes. Crec que és considerable l'esforç que fa el departament, però des del territori en això som molt estrictes i hem demanat que puguem mantenir l'escola en aquestes localitats, perquè sabem, som conscients que una escola que es tanca difícilment acaba recuperant-se. Són les tres úniques escoles unitàries, dir que tenen només un grup, però que dir que tenen un grup no vol dir que només tinguin un mestre, perquè a part de que com a mínim tenen un d'infantil i un de primària, a part de tots els itinerants que puguen tenir.
En conjunt i actualment a les Terres de l'Ebre hi ha un total de 23.109 alumnes i la planificació per al curs vinent és de 23.347, és a dir, 238 alumnes més que es reparteixen entre primària i secundària. Com a novetat enguany, Martí recordava també que la nova escola de Sant Llàtzer de Tortosa, que s'estrenarà el curs que ve, ho farà incloent una secció de l'Institut Cristòfol d'Espuig que ubicarà al nou edifici els alumnes de primer i segon de secundària d'ESO. És una aposta, deia Martí, del departament per ubicar centres de primària amb alumnat de secundària per així aprofitar espais comuns tenint en compte la davallada demogràfica. Seguim parlant ara de l'Ajuntament de Deltebre, un consistori que ha declarat assumirà la plusvàlua de la veïna del municipi afectada per desnonament. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Deltebre assumirà la plusvàlua de la veïna del municipi. El novembre passat, la plataforma d'afectats per la hipoteca va aconseguir aturar per via judicial el desnonament d'aquesta veïna. Degut a l'execució d'aquesta hipoteca, ella ha perdut el seu habitatge habitual. Bankia li va subhastar la seva casa per tal d'eixugar el deute i, posteriorment, va executar l'ordre de llançament. Al subhastar-li la casa s'entén com una compra-venda i es va generar automàticament a l'Ajuntament de Deltebre una plusvàlua de 2.130 euros en 48 cèntims, com si l'hagués venut, un fet que va denunciar la plataforma. L'Ajuntament de Deltebre es va comprometre a buscar una solució que avui ha fet pública el mateix alcalde de Deltebre, José Emilio Bertomeu.
Pues bueno, tal com havia anunciat, l'Ajuntament pues, ha estat mirant per a poder solucionar el tema este. Al final hem agarrat una partida que teníem habilitada de serveis socials i ens farem càrrec de la plusvàlua esta que tenia que pagar la nostra veïna del municipi Deltebre, Montse. I al mateix temps també hem agarrat un compromís en totes les que ens presentin, estudiarem cas per cas i llavors per també donar-li una solució. Pensem que són uns moments difícils per a aquesta gent, també són moments difícils per al mateix Ajuntament, però que en ajuda de tots doncs, podrem tirar-ho endavant i podrem donar la solució a aquesta gent que ja que tenen el perjuïci este, no, que els prenen la casa, doncs, més que sigui que la plusvàlua doncs, que no la puguin pagar.
Montse és una veïna de Deltebre de 72 anys d'edat que té una neta acollida al seu càrrec.
Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Santa Bàrbara busca gent artista, que siguin hàbil amb algun aspecte com el cant, els monòlegs, els acudits, les acrobàcies, el ball, la música, la màgia o qualsevol altra disciplina o habilitat insòlita. Es pot participar al concurs Ets del Milloret de forma individual, amb parella o grups màxim de 6 persones. A la web de Santa Bàrbara, www.santabàrbara.cat, es detallen les bases de funcionament del concurs. Cal que abans del dia 18 d'abril s'enviï el formulari juntament amb els vídeos de la demostració de les habilitats, que es pot trobar a la mateixa web santabàrbara.cat. Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Apuntat!
El dia 16 de març col·labora amb la plantada d'arbres i la neteja de vorals de l'Aldea. Vine i ajuda al medi ambient amb la quarta plantada al Xoperal. T'esperem el dia 16 de març a les 11 hores a l'esplanada de l'Ermita. Es recomana assistir a peu o en bicicleta. Recorda, el dia 16 de març a les 11 hores a l'esplanada de l'Ermita tens una cita amb el medi ambient i amb el teu poble, amb la quarta plantada al Xoperal de l'Aldea. Organitza la Regidoria de Medi Ambient i Pagesia de l'Ajuntament de l'Aldea. I col·laboren l'AMPA 21 d'abril, l'AMPA Maria García Cabanes i l'AMPA Bressol del Delta.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
La crònica informativa del dia novament torna a Amposta per parlar ara de la comunitat de regants de la dreta de l'Ebre i l'empresa Agbar, que han signat un acord per estudiar la manera d'estalviar aigua i energia del sistema de reg dels camps de la marge dreta de l'Ebre mitjançant la informatització del reg. Des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
Doncs així és, la comunitat general de regants del canal de la dreta de l'Ebre i l'empresa Aqualogy, depenent del grup Agbar, han signat un acord de col·laboració mitjançant en el qual l'empresa Aqualogy realitzarà un estudi per informatitzar el règim hídric del canal per millorar l'administració del cabal i les estacions de bombeig a la marge dreta de l'Ebre. L'aplicació de l'estudi s'implantaria de manera progressiva d'acord amb el pressupost resultant, un estudi que contribuiria també a un estalvi d'energia i, per tant, de despeses, a més de millorar la eficàcia en la gestió de l'aigua del canal de la dreta de l'Ebre, tal com explicava el vicepresident de la comunitat, Josep Manel Ferrer-Xandri.
Aquestes millores solen ser d'inversions importants, però d'aquesta manera estalviaríem aigua, de manera que la gestionaríem molt millor, estalviaríem diners i inclús energia a l'hora de tirar endavant i controlar tot el que és el rec a lo llarg del canal.
Tant el president de la comunitat, Manel Macià, com el directiu d'Aqualogy, Ramon Albereda, han titllat aquest acord important i que obre la porta a futures col·laboracions entre totes dues entitats relacionades amb la gestió de l'aigua per tal de realitzar estudis que millorin tot el relacionat amb la xarxa de rec dels camps de l'hemidelta dret del Delta de l'Ebre. Actualment ja està informatitzada l'entrada del canal des de la sud de Xerta.
Gràcies, Manel. I abans d'arribar a la informació meteorològica, avui acabem amb la crònica de successos i una informació que este mateix matí ha fet pública l'Agència Catalana de Notícies. Un home de 74 anys ha mort apunyalat aquest dimarts al matí a primera hora al centre de Gandesa, concretament al carrer Sant Miquel, a la vora mateix de l'Ajuntament. Els Mossos d'Esquadra ja han detingut un home en relació amb aquest crim que, segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, és el mateix fill de la víctima. L'home mort, de nacionalitat espanyola, és veí de la capital de la Terra Alta. Els fets s'han produït a un quart de nou del matí. Unes dues hores més tard, encara no s'havia fet l'aixecament del cadàver, que presenta diverses ferides per arma blanca. La policia científica dels Mossos d'Esquadra ha estat present durant tot el matí a la zona del crim, agafant indicis per a la posterior investigació.
Segon campionat internacional de guinyot Delta de l'Ebre, dissabte 12 d'abril al Centre Cívic. Premis a fins a 4.000 euros, esmorzar i dinar per als participants, trofeus i lots. Apunta't i informa't al 671 108 948 o al 633 628 212. Preu per inscripció, 60 euros per parella. Organitza Ajuntament de Deltebre, col·labora Escola de Futbol Base de la Unió Deportiva Jesús i Maria i Jordi Mario.
Divendres 14 de març i a partir de les 10 de la nit esteu tots convidats a la desena festa de l'esport aldea al pavelló poliesportiu municipal. Una festa que premiarà el reconeixement a les entitats, la projecció esportiva, la constància i l'esforç, el voluntariat, el millor esportista, mencions especials a títol pòstum i mencions especials de l'Ajuntament. Una festa per a tot el poble. Una festa per tots els esportistes del poble. Arriba, com cada any, la desena festa de l'esport aldea. Recorda, és este divendres 14 de març, a partir de les 10 de la nit, i al pavelló poliesportiu. Us esperem!
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Mantenim l'estabilitat, l'anticicló, però amb algun petit matís, núvols alts i prims que van creuant, deixen els zones al cel una mica més enterbolit, enteranyinat, arriben per les comarques de Girona, Barcelona, desplaçant-se cap a les comarques lleidatanes i de Tarragona. Núvols alts i prims, amb unes temperatures una miqueta més altes, fa menys fred a primeres hores del matí, però també amb aquesta nuvolositat que anirà més de cara al migdia tarda, el termòmetre li costarà una miqueta més de pujar. Mantenim, però, encara aquest ambient força suau, màximes situades entre aquests 17, 18, 19, 20 graus. Una situació amb núvols més gruixuts, no només a la façana litoral, amb aquest vent de gregal, sinó també cap a punts del Pirineu de Lleida, on no descartem es pugui deixar escapar alguna gota, però serien fenòmens molt puntuals en conjunt. Demà mantindríem aquesta situació de vents marítims, humits, núvols a la façana litoral i prelitoral, fins i tot demà amb alguna gota que es pugui deixar escapar en aquest sector, però mantindríem de cara als propers dies l'estabilitat, l'anticicló i amb unes temperatures que de cara a divendres i al cap de setmana voldran tornar a tirar cap amunt.
I amb la previsió meteorològica, un dia més acabem de complementar el recorregut informatiu, la crònica informativa d'aquesta jornada, la d'avui dimarts, 11 de març. Un temps d'actualitat que un dia més ha estat presentat i coordinat per qui us ha parlat, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, res més, simplement agrair-vos la vostra confiança per escollir una de les municipals de les Terres de l'Ebre per informar-vos. Nosaltres tornarem demà, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.